No?
Bueno, però també, també es diu com més alt, més animal, també es diu moltes coses, sí. No? Vull dir, pensa que la gent baixa busca acudits contra la gent alta i la gent alta contra la gent baixa. I al final tots trobem motius pels quals justifiquem la nostra alçada i les nostres mancances. El problema de la vida no és ser perfecte, sinó és estar content amb el que tens i saber-ho aprofitar. Segurament amb el que molts tenen poden arribar molt lluny, però ho han d'utilitzar bé. I entre les primeres coses que s'han d'utilitzar bé és el cervell, que en aquests moments jo crec que és la gran atròfia de la societat, no? I és on realment en aquests moments el pensament està en crisi. Està més en crisi el pensament que el penis, que el sexe i que tot.
Doctor, bueno, un plaer i un aplaudiment.
És un plaer extraordinari.
Un dia ens ha de venir a visitar i ens ha d'explicar per què es dedica això, doctor. A mi sembla que
bueno, el meu és molt interessant, eh? Jo crec que l'altre dia em van convidar justament a fer una xerrada a Anglaterra precisament a partir d'aquesta pregunta, no? Era per què, era una mica explicar la meva vida. I ara és una cosa que s'ha posat de moda en els metges que ja som una mica veterans, que expliquem la nostra vida, com per què hem fet, per què hem escollit una professió o per què jo, que vaig començar operant pits de dones, m'he acabat dedicant als penis, no? Vull dir, això, evidentment, és una evolució amb la meva vida professional, però també amb el meu cervell, que ha anat canviant, ha anat evolucionant, i no només amb això, sinó amb moltes altres coses. Jo crec que seria una estona molt amena per tot el públic, perquè, a més, jo tinc una forma molt novel·lesca d'explicar la vida.
Ho hem vist.
Jo crec que a la gent li encantarà.
Doncs, doctor, convidadíssim, no?
Convidat. Sí, home, per favor, ja l'estem esperant. Pues, ja per, ja,
encantat, ja. Quan vulgueu.
Doncs el plaer serà nostre, segur, segur.
Doctor, moltíssimes gràcies.
De res. Una
fins aviat. Adéu-siau. Adéu. Neuròleg i andròleg Eduard Ruiz Castanyer.
Sempre és un... Quan parles amb una persona
amb recursos i que aprens
un grapat de coses, sempre és un plaer.
Gràcies, Marta, gràcies per aquest...
No, no deia precisament per vostè. Precisament per vostè no deia. Bé, obrim línies amb els serveis informatius perquè tenim una última hora relacionada amb els esports. Xavi Rocamora, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també relacionada amb la secció de bàsquet. Explica'ns.
Sí, exacte, perquè Sara CSK Bechos no continuarà com a entrenador del Barça de bàsquet la temporada vinent. Després de 3 anys al capdavant de l'equip, el tècnic lituà no renovarà. És una informació que encara ens faltaven detalls fins que el club acaba de fer oficial aquesta notícia. Ve de 3 temporades, com comentàvem, al capdavant de l'equip, fins i tot arribant a la final de l'Eurolliga, les últimes 4 temporades, i ara doncs acabarà aquesta etapa al capdavant de l'equip del Barça de bàsquet. També tenim el nom del substitut. Serà Roger Grimau, qui s'encarregarà ara doncs de seure's a la banqueta barcelonista i de fer-se càrrec de l'equip en els propers dies. Cal dir que fins fa menys d'una hora el vestidor no en sabia res, no tenia encara la confirmació del que és aquesta notícia. De fet, tenim més detalls amb el Marc Mundet. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda. Mira, la informació de la que disposem és que l'Espar s'havien donat uns dies i que entre avui, demà i dimecres la renovació de Sarunas i Zikevicius s'havia de tancar en un sentit o en un altre. Confirmat, com digueu, al 100% des d'altres instàncies del club, Saras Jasikevicius no continua al capdavant del Barça de bàsquet. La notícia s'està escampant just ara i, com bé dèieu, fa menys d'una hora el vestidor encara no en sabia absolutament res. De fet, fa escassos minuts que la secció ha confirmat de manera oficial que el relleu del tècnic lituà a la banqueta és Roger Grimau, fins ara entrenador del Barça B, del filial, i signa per les 2 properes temporades. D'aquesta manera es posa punt i final a la primera etapa de Sarunas Jasikevicius com a entrenador del Barça de bàsquet. Han sigut 3 anys on ha aconseguit 2 lligues ACB, 2 copes del rei i ha arribat 3 vegades a la Final Four. A més, ha tancat d'aquesta manera la seva tercera etapa al club, 2 com a jugador i aquesta última com a entrenador.
Més qüestions. Més de 40 dotacions terrestres i 13 d'aèries continuen treballant per apagar l'incendi del pont de l'Armentera, a la comarca de l'Alt Camp. Les flames cremen en una zona de camps de conreu i bosc que han començat a tocar de la carretera P2. De moment, s'haurien cremat una 20ena d'hectàrees. Última hora des de la zona de l'incendi. Josep Ferrer.
El monestir de Santes Creus és el lloc triat per coordinar les tasques d'extinció de l'incendi. Hi treballen, com deies, 45 mitjans terrestres i 13 aeris, en les que són les hores més crítiques per evitar la seva propagació. Treballen pel costat esquerre per evitar que les flames puguin arribar a nuclis habitats. Montserrat Feliu, alcaldessa del Pont d'Armentera, està ara més tranquil·la després que en un primer moment s'han espantat molt.
A l'hora que jo m'hi he apropat, doncs, a veure, feia por, perquè a més és una zona molt boscosa, bruta, de difícil accés, el fum és blanc, ja no hi ha la quantitat de fum que hi havia fa mitja hora, per tant, sembla ser que la situació, pues, ha millorat.
Pagesos de la zona col·laboren amb els bombers per llaurar camps de conreu per evitar que les flames es propaguin i actuïn com a tallafocs. D'aquí a mitja hora, els bombers faran una primera valoració de l'incendi i de les tasques que estan fent.
Sapiguem com ha d'evolucionar la situació de calor intensa les properes hores a la zona d'aquest incendi i a la resta del país, també, Gori Massip.
A la zona de l'incendi, ara mateix, la temperatura ronda els 31-32 graus, ja no de pujar més, ja que el vent de marinada va entrant en aquesta zona de l'Alt Camp, amb cops de fins a 30 km per hora. La humitat volta al 50% i anirà pujant progressivament durant les properes hores. A la resta del país, la calor també ha apretat de valent, però a diferència d'ahir ja no hem arribat als 40 graus a cap punt del territori. Les temperatures més altes s'han enfilat fins als 39 a Vinebre, 38,4 al Dover, o també a la zona de l'Alt Empordà, el termòmetre ha pujat amb ganes fins als 37 graus. En general, la tarda està siguent assolellada, però cal destacar que punts del Pirineu i del Prepirineu descarreguen xàfecs i tempestes, localment intenses i acompanyades de calamarsa i ventades fortes. Fins al vespre continuaran afectant aquest sector, amb tendència a desplaçar-se cap a les comarques del nord de la Catalunya central, i en aquest sentit ja vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que comprèn les comarques de l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Osona i la Garrotxa.
Interrompuda la línia R3 de Rodalies entre Mollet i Parets per l'atropellament d'una persona, ho hem sabut fa tot just uns minuts, i ha sigut, de fet, poc després que un altre atropellament hagi provocat retards d'uns 45 minuts a les línies, en aquest cas R1 i RGU de Rodalies, que encara es mantenen. En aquest cas, l'incident ha passat fa un parell d'hores entre les estacions de Sant Adrià i Badalona, com dèiem, a la línia R1 i RGU. Inicialment la circulació s'havia interromput en tots dos sentits, però ara ja s'ha restablert. Les freqüències i els horaris habituals es van recuperant progressivament, segons informa Renfe.
I ara la resta dels esports. El Barça de futbol ha fet oficial el fitxatge d'Ilkay Gundogan. El migcampista alemany abandona el Manchester City després de 7 anys i signa per 2 temporades i una altra opcional, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. També en futbol, el Real Madrid ha renovat Luka Modric fins al juny de l'any vinent. El croat s'afegeix a les renovacions de Kroos, Nacho Ceballos i serà futbolista blanc fins als 38 anys. Mentrestant, l'Espanyol ha anunciat avui el fitxatge de Fran Garagarza. Fins ara, el Wolverhampton com a nou director esportiu signa per 4 temporades. I fora del futbol, en ciclisme, l'equip Movistar ha confirmat el seu equip per disputar el Tour de França a partir d'aquest dissabte amb el balear Enric Mas com a líder.
RAC 1. M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
A l'estiu hi ha dues coses que no poden faltar. La cançó enganxosa que sona tots els dies i a totes hores i la teva nova Honda SH125. No passis un altre estiu sense. Aquest mes, en comprar la teva SH125 i contractar Honda Plus, et regalem l'assegurança a tercers del primer any. Informa't de les condicions a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
No et preocupis, amor, li pot passar qualsevol.
Sí, però m'ha passat a mi.
A la Clínica Masculina Europea li oferim les solucions més adients per ajudar-lo a restaurar la seva qualitat de vida sexual amb els últims avenços en diagnòstic i tractaments. Clínica Masculina Europea, únic centre a Girona especialitzat en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Son gas. Pots reformar o viure l'experiència Fontgas que comença les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fontgas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu. Refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Fins al 15 de juliol aprofita el 2+2 de Mercedes-Benz, certified en els models classe A i B. A Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona et donem 2 anys de garantia i 2 anys de manteniment gratis en els nostres vehicles premium d'ocasió classe A i B, finançant-los amb Mercedes-Benz Financial Services. Aprofita el 2+2 i troba el teu Mercedes-Benz certified classe A i B a mercedesocasion.com.
Em queda un mes de vida.
Sorpresa!
Que em moriré.
Encara et queden uns dies.
24 dies.
Quant temps em queda? La comèdia més esbojarrada d'aquest estiu. A partir del 24 de juny, al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Hi ha una llegenda que diu que existeix un fil vermell que connecta els que estan destinats a trobar-se.
Fil vermell, no. Cable vermell. I el que et connecta és a la vida, que no pots parar de riure. Oblida't del fil vermell. Res millor que la comèdia Corta el cable rojo.
Compra les teves entrades per la segona temporada a teatropolo.com.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
De la tarda, 11 minuts, continua la incertesa a Rússia. A més, tenim comunicat de fa pocs minuts del... En aquest cas, cap de... Podríem dir que de moment encara és cap de Wagner, Prigozhin, però abans d'entrar en matèria, com dèiem, continua la incertesa després de la rebel·lió d'aquest grup Wagner. Ja fa 2 dies que de Vladimir Putin no ha expressat, no ha dit res més. Sí que teòricament se l'ha vist avui amb un acte, però no ha fet cap tipus de declaració. Qui sap que sí que, per exemple, s'ha deixat veure, tot i que tampoc se sap si són imatges d'avui o són enregistrades, és el ministre de Defensa, aquest enemic de Prigozhin, que és Sergei Shoigu, que ha fet una visita a les tropes russes que lluiten a Ucraïna. Imatges, cap declaració, també significatiu el silenci de la Xina, aliada del Kremlin. Avui s'ha limitat a dir que és un afer intern de Rússia i confia que el govern de Moscou podrà mantenir la estabilitat. En parlem tot seguit amb diferents, des de diferents punts de vista, però abans el que fem és saludar el Xavier Colàs, corresponsal de Rússia i Ucraïna pel diari El Mundo, Onda Cero, Telecinco i France 24, on aquí li donem la bona tarda. Bona tarda, Xavier, buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes desde San Petersburgo.
Tenemos un comunicado de audio de Prigozhin diciendo que no pretendía derrocar el régimen de Vladimir Putin, sino mostrar, protestar de cómo estaba actuando el gobierno de Vladimir Putin. No sé si nos puedes añadir alguna cosa más a este audio que ha aparecido hace pocos minutos a través de los medios de comunicación.
Sí, es la primera declaración que hace Yevgeny Prigozhin desde que abandonó Rostov en medio de las felicitaciones de parte de la población civil que estaba allí, y esclarece en buena medida algunas de las preguntas que nos hemos estado haciendo en las últimas 24, 48 horas, precisamente porque Prigozhin alcanzó algún tipo de acuerdo para retirarse, dar la media vuelta y exiliarse en Bielorrusia, pero ni siquiera sabíamos exactamente que era lo que pretendía con ese avance loco hacia Moscú. Ya lo habían apuntado varios especialistas que no parecía precisamente un golpe de Estado, en todo caso un motín o una sublevación, no tanto como contra Vladimir Putin, sino a favor de Wagner. Y es que Wagner en los últimos meses ha visto comprometido su futuro, o al menos así es como lo ha vivido el propio Yevgeny Prigozhin, creador de Wagner. No solo por la falta de municiones, porque eso es un problema que sufren todos los combatientes rusos en el frente, sino también porque recientemente el gobierno ruso ha movido ficha para cortar las alas a Wagner y ha obligado a todos los combatientes, a todos los mercenarios, también a los de Wagner, ha dicho que van a tener que firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. Es decir, los amarra en corto a todos los combatientes Wagner, después de haber hecho un trabajo importante reclutando no solo voluntarios, sino también criminales presidiarios. Ahora veía que su figura se desdibujaba. Prigozhin vio el peligro y, por alguna razón, todavía no tenemos todas las claves, decidió que la mejor idea era marchar con hombres armados hacia Moscú. Ya hemos visto cómo ha acabado la historia, claro.
Todavía existen muchísimos interrogantes. Por ejemplo, saludamos a esta hora también a Carmen Claudín, que es experta en el món postsoviètic, investigadora sènior associada al CIDOB. Senyora Claudín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem amb el Xavier Colás. También hay muchos interrogantes. Por ejemplo, hoy hemos visto imágenes, solo imágenes, de teóricamente de Shokin en el frente de batalla en Ucrania, pero son solo imágenes que no sabemos si pueden ser de archivo. También nos han facilitado unas imágenes de Vladimir Putin en un encuentro en una escuela. Es decir, no sabemos mucha cosa más de lo que está ocurriendo en Rusia. ¿Qué se cuenta en Rusia y si sabes alguna cosa más respecto a estas teóricas o supuestas imágenes del día?
Primer volia dir que comparteixo totalment l'anàlisi del Xavier Colás. És evident que Prigozhin no pretendia derrocar a Putin. El que pretendia, crec jo, és forçar-li la mà perquè escollís d'alguna manera entre ell mateix i Wagner, recolzar a Wagner, i per un altre costat el ministre de Defensa Shoigu, que és el seu que era el seu enemic, que segueix sent el seu enemic. És evident que va ser un acte probablement mal pensat i probablement reforçat per el convenciment de Shoigu, que comptaria amb el recolzament d'alguns dels actors de l'elite. I també per el fet de que no deixa de ser un dels probablement el personatge en aquest moment públic més popular a Rússia. Ara mateix, després de lo que ha passat, no ho sabem com serà valorat, però fins ara era el personatge més popular a Rússia després de Putin. I això li donava aquesta seguretat davant de l'elite del Kremlin. A Rússia no es diu gran cosa de moment, perquè primer, tot el que té que veure amb el poder de Putin, la seva presentació cap en fora i els seus mecanismes són totalment opacs, i és una de les grans característiques, a part de ser aleatori, però una de les grans característiques d'aquest règim, amb la qual pretendre que se sap què és el que passa ahir dins és molt molt agosarat i seria purament especulatiu.
Disculpa, es que le preguntamos a Rusia si se ha comentado algo, se ha dicho algo. ¿Nos hemos de creer estas imágenes que hemos visto de Putin y Shokin o no?
Bueno, es el juego de siempre, la verdad. No es ya ninguna novedad que nos brinden imágenes que no sabemos dónde están tomadas y que no sabemos cuándo están tomadas. Eso ocurre después de un motín y cuando no había motines también. Yo creo que lo importante es el mensaje que quiere transmitir el gobierno, porque, como decíais, como bien recordabais, Sergei Shoigu era precisamente el principal enemigo de Wagner, de Yevgeny Prigozhin, en la cúpula del ejército. Que el gobierno distribuya precisamente ahora estas imágenes da la sensación de que están transmitiendo un mensaje de continuidad y de que no están dispuestos a cambiar fichas por otras, y menos las de personajes tan con tanta relevancia como Shoigu. Hay que recordar que Shoigu es uno de los creadores del partido Rusia Unida en su versión anterior, cuando no se llamaba así. Es una persona que lleva al lado de Vladimir Putin desde que él entró, digamos, en política nacional. No va a caer así como así, o al menos no va a caer por Prigozhin, podría caer por otras razones. Respecto a la comparecencia, bueno, a ese discurso que ha dado Putin en una escuela de ingenieros, ocurre más o menos lo mismo. No se ha referido a lo que ha ocurrido durante el fin de semana, bien porque se había grabado antes o bien porque también da la sensación de que las autoridades rusas están tomándose su tiempo para hacer balance de daños, seguramente también buscar culpables y ver qué mensaje, qué relato van a vender a la opinión pública.
Tenemos ya prácticamente la traducción de un audio que dura unos 11 minutos en el que, como decíamos, cosas que ha dicho, y ahora lo valoráis los dos. La primera, lo hemos comentado, queríamos protestar, no derrocar al gobierno. Segundo apunte, el propósito de la campaña era evitar la destrucción de Wagner, que lo apuntaba hace un momento, en este caso la Karma Claudine, evitar la destrucción de Wagner y llevar ante la justicia a aquellos que con sus acciones poco profesionales han cometido muchísimos errores durante la campaña de defensa militar. Y Prigozhin también ha explicado en este audio su versión de los acontecimientos. Ellos, en referencia al Ministerio de Defensa, por intrigas y decisiones mal planteadas, decidieron disolver la organización militar Wagner, ha afirmado. Entre un 1% y un 2% de nuestros soldados acordaron marchar el viernes hacia Moscú. Cuando Wagner quiso transferir equipo desde la región de la operación militar especial, la Ucrania ocupada, les empezaron a bombardear. El jefe de Wagner ha asegurado que 30 de sus soldados murieron en ese ataque. En un día hemos cubierto 780 kilómetros, ha presumido Prigozhin. El sábado, el fin de semana, el día que Prigozhin se dirigió a Moscú, dijo que no había habido muertos, pues hoy confirma que al menos hubo 30 muertos de Wagner. No sé, con lo que está comentando Prigozhin, si se confirma un poco las teorías, Carmen, del que vostè fa un moment deia, no? Que tot això era per no perdre el control d'aquest exèrcit privat que és Wagner.
Clar, tenim que entendre que Wagner era el nom del tron en el qual és Trono.
El tro
en el qual estava sentat Prigozhin, amb el qual qualsevol cosa que el fes trontollar, i en aquest cas, a més, semblava que se li volien treure completament, era inacceptable per ell. Això de que diu que els soldats, els militars de Wagner van decidir marxar a Moscou, francament, pues no ho sé, podria ser cert, però no crec jo que sigui que discuti tant amb les seves bases el senyor Prigozhin, potser els seus oficials més propers. Lo que sí és cert és que lo que ell diu de que no volia derrocar el govern, i presteu atenció al fet de que la seva operació, la seva iniciativa, no li diu a la marxa aquesta, no li dona un nom guerrer, li dona un nom totalment social, marxa de la justícia. Ell demana justícia. A mi em fa en boca una miqueta un, però en home, la Juana de Arco, que va defensar la França, i en aquest cas Rússia, i la seva decadència d'aquesta gent corrupta i apalancada a Moscou, com si ell no hagués format part de tota aquesta élite, pues ell va amb els seus homes a salvar Rússia i posar-se probablement, diria ell, al servei del president Putin.
Una de les qüestions, Xavier, és d'on està Prigozhin i qual és el futur de Prigozhin, perquè primer se comunicó, se dijo que se le habían retirado todas las causas penales, luego se ha dicho que no. ¿En qué punto estamos?
Bueno, eso es otra cosa que habrá que aclarar. De momento hay algunos indicios de que las causas, en contra de lo que se dijo, las causas contra Prigozhin siguen abiertas. Y además hay que recordar que durante este fin de semana, en el que los ciudadanos han estado mirando con preocupación la televisión aquí en Rusia, la policía ha estado trabajando. ¿Y en qué línea ha estado trabajando? Por ejemplo, aquí en San Petersburgo, donde he estado yo estos días, han registrado las oficinas de Prigozhin, la casa o lo que fue la casa de Prigozhin y determinadas organizaciones relacionadas con él. No da la sensación de que sea el caso Prigozhin un caso cerrado. También sabemos que Vladimir Putin, aunque no sabemos dónde está, ni qué es lo que nos va a decir, ni cuándo, pero sí que ha trascendido que está en permanente contacto, en continuo contacto con Alexander Lukashenko, el líder de Bielorrusia. Desde luego, lo que hablen estos dos jefes de Estado va a tener una importancia crucial para el horizonte penal de Yevgeny Prigozhin, que está en un país como Bielorrusia, que no es un país donde se escondan las personas que huyen de Rusia, precisamente, porque la mano del régimen ruso llega perfectamente hasta ese país.
¿Y cómo se entiende, pues, que esté en Bielorrusia? Pues, o a lo mejor es que no está en Bielorrusia.
Es difícil de entender, la verdad. Reconozco que me quedo un poco sin respuestas, pero me imagino que es parte del acuerdo, que no le dejaban escapar a cualquier sitio y que, bueno, en Bielorrusia tiene una oportunidad, ya veremos. Yo la verdad es que no tengo la bola de cristal,
no sería capaz de...
No le haría un seguro médico a Prigozhin, eso es lo que puedo decir, si fuese una aseguradora.
A mí no me extraña más a que sigue Belarus y yo me seguiré dient Belarus i us explicaré per què, perquè per el futur de el que en diem malament dit Bielorússia democràtica s'ha de dir Belarus. A mi no m'extranya que estigui a Belarus. És que en aquest moment és un país que és una presó oberta. De fet, si és que Prigozhin està allà o arriba i és allà, seguiria en presó. Empresonat, però donant la impressió de que està lliure i, diguéssim, com a resultat d'una negociació. Jo crec que aquesta negociació no s'ha fet amb el Lukashenko. Lukashenko apareix com a interlocutor perquè Putin no podia aparèixer com algú que es rebaixés a discutir, a negociar amb un traïdor a la pàtria, amb la qual necessitava una personalitat tercera que no fos algú del seu entorn, però completament a les seves ordres. I aquest és el Lukashenko, que estarà encantat de fer-li un gran favor a Putin, al qual en qualsevol cas no pot dir que no. Estic segura que fins a tot les paraules que hagi dit Lukashenko estaven escrites per al Kremlin, amb la qual això massa no m'extranya si es confirmés que està allà. És que no li poden oferir cap altre país per anar. Està en totes les llistes occidentals de gent que no pot entrar a qualsevol país occidental i molts altres, i no crec jo que sé, podria ser Armènia o potser Azerbaijan, potser algun d'Àsia Central, dels ex-soviètics, però amb moltes resistències. No els agradaria gens tenir aquest personatge.
Míriam.
Doncs estem desgranant aquest àudio d'11 minuts de Yevgeny Prigozhin. El que comentaves, hauria estat una anada cap a Moscou després que els hi arribés, tot és un atac cap al ministre de Defensa, absolutament, que els hi arribés que volien desfer Wagner a partir de l'1 de juliol. A partir d'aquí és quan ells decideixen anar cap a Moscou, es produeix aquest atac, doncs, que hi moren 30 soldats. Ell reconeix que en aquest atac moren diferents pilots de les forces armades russes, i fa: lamentem haver-nos vist obligats a atacar els aparells aeris, però aquests ens llançaven bombes. Per tant, sí que hi va haver morts per les dues bandes. També ha explicat el perquè de la mitja volta, de per què van tornar. Van dir, van parar en el moment que es va fer evident que molta sang s'anava a derramar. Decidimos que la protesta era suficiente. I després diu, la marxa s'ha mostrado muchos de los problemas de seguridad de Rusia. En 24 horas hemos cubierto la distancia que el ejército ruso podía haber recorrido el 24 de febrero, és a dir, la data d'inici de la invasió, hacia Kiev i más allá. I ha acusat això, l'exèrcit rus, d'envejar els seus èxits i de voler matar els seus.
Li vull preguntar també al Xavier Colasara, que ens deixarà a dos quarts, si l'exèrcit russo estuvo passivo ante la ofensiva, en este caso del grupo Wagner.
Sí, yo creo que podemos decir, todavía hay mucho que investigar y mucho que escribir, pero parece claro que el ejército ruso sí que estuvo pasivo, a pesar de que sufrió ataques ya han muerto soldados por los disparos de los hombres de Prigozhin. Esa es otra cosa que los medios de comunicación rusos aquí están intentando esconder y están vendiendo como que el golpe, la sublevación se paró prácticamente sin, dicen prácticamente sin incidentes, prácticamente sin consecuencias. Yo creo que el ejército ruso siguió, por supuesto, las órdenes de los mandos y sabían que no era el momento para que hubiese un choque entre dos instituciones armadas, Wagner y el ejército ruso, que las dos están luchando en el mismo lado en Ucrania. Eso es precisamente lo que quisiera el gobierno de Kiev, es decir, que se desmoronase parcialmente el frente ruso. Por eso se tomó la decisión de apostar por un acuerdo y se ha divulgado además que hubo conversaciones constantes desde el propio día 23, cuando estaba creciendo el descontento en las filas del grupo Wagner o en la cabeza de Prigozhin, precisamente para evitar un escenario de derramamiento de sangre y pérdida de recursos.
Una última pregunta y te dejo marchar. ¿De qué manera va, si es que va a cambiar de alguna manera lo que hemos vivido este fin de semana en el desarrollo de la guerra con Ucrania?
Pues la verdad es que esa es realmente la pregunta importante, porque ahora mismo lo que está ocurriendo en Rusia es en Europa es una guerra de proporciones no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego que esto abre una ventana de oportunidad para el ejército ucraniano, sobre todo en algunas zonas como Bakhmut, en el cortísimo, en el medio plazo también, en la contraofensiva que poco a poco y en silencio, sin que conozcamos exactamente los contornos, están lanzando en el sur. Habrá que ver hasta qué punto esto debilita la situación en el frente. Desde luego que no ayuda porque se detraen recursos. También hay algo, inevitablemente va a haber algo de desorden, sin profundizar mucho en qué sentido, porque no es el momento ni soy yo la persona. Y también en tercer lugar, y no hay que perderlo de vista, el efecto anímico y en la moral que tienen este tipo de cosas, porque Yevgeny Prigozhin no solo ha montado un escándalo, no solo ha comprometido la autoridad de Putin, sino que además ha puesto encima de la mesa cosas que muchos en el sector belicista están pensando, que la guerra no se está llevando bien, que hay personas que se están beneficiando mucho más que otras, que el ejército tiene serios fallos, etcétera, etcétera. Cosas de las que nadie hablaba y cada vez, yo creo, se va a hablar más en Rusia.
Xavier Colás, muchísimas gracias por atendernos. Nos has dicho que ahí media te dejáramos y ahí, no sé, ahí pasa un minuto o te pido disculpas.
tengo que salir corriendo porque están llenos los trenes a Moscú a pesar de todo. Y es hora de volver a la capital, claro.
Pues muchísimas gracias, Xavier. Gracias, un abrazo.
Buenas tardes, un saludo, un abrazo, buena tarde. Encantado de estar aquí, adiós.
Gracias igualmente, corresponsal de Rusia y Ucrania pel diari El Mundo, Onda Cero, Telecinco i France 24. I ara li pregunto a la Carme Claudín, bueno, com el que li preguntava fa un moment al Xavier Golàs, de quina manera, amb tot el que ha passat, de quina manera pot influir això en el que és el dia a dia de la guerra entre Rússia i Ucraïna?
Home, jo crec que Xavier ha contestat moltes de les coses que jo ja podria dir. Encara és, ara, avui mateix, és massa aviat per saber si hi haurà un impacte realment substancial, diguéssim, en la confrontació en el front. Mm. És evident que ara mateix probablement les files dels russos no estan en el seu millor moment. I espero que l'exèrcit ucraïnès estigui aprofitant al màxim aquesta situació per avançar el més que pugui, perquè és veritat que la contraofensiva ucraïnesa ara no és com la primera, aquesta segona no és com la primera, que va ser molt espectacular i que va avançar moltíssim, sinó que, com aquesta vegada els russos ja estaven preparats, pues és molt més poc a poc. I aquesta crisi interna russa ha sigut com un regal per als russos, per als ucraïnesos. La qüestió de la moral de les files jo crec que també és molt important, perquè si hi ha el fet de que un de les grans forces dels ucraïnesos probablement la més genuïna és que tant les seves forces armades com tota la població ucraïnesa estava mobilitzada genuïnament en la defensa del país, mentre que de l'altre costat hi havia unes excepte, i ara no estic parlant dels Wagners, bueno, hi havia uns wagnerites que eren gent pagada,
mercenaris,
més uns jovenets que van ser els primers enviats al front, tret de províncies, les províncies més pobres i preferentment no russes, ètnicament russes, de Rússia, i això efectivament, com Prigozhin és una de les coses que ha anat denunciant, això ha fet que l'exèrcit rus ha sigut molt dèbil. Llavors, i la seva motivació no tenia cap comparació possible amb les ucraïnesos. Ara el que ha passat és un altre cop per aquest nivell de la moral de les files, que probablement no afavorirà a les forces russes. Ara, què passa en el front i com això impactarà dependrà de què passa també amb les tropes de Wagner, si les tornen totes a Ucraïna o no, si esperen que es formalitzi la seva absorció i llavors les tornen a Ucraïna o no, i també depèn de què és el que està realment passant amb el senyor Prigozhin, que no, finalment no sabem on estan. I Shoigu i Putin apareixen en aquests dos vídeos bàsicament per fer-nos pensar, i sobretot fer pensar als russos, que tot va, ja està tot acabat, que tot, la normalitat
ha tornat,
sí, com diuen els anglesos, business as usual, tranquils, ho tenim tot controlat, no passa res aquí, i això pot explicar també en part el fet de que hagin volgut negociar amb Prigozhin, precisament per no o bé crear una situació molt dramàtica de tenir que entrar en una lluita armada clàssica i matar-lo, fer-ho presoner i portar-ho a Moscou i llavors que un judici. I clar, no és Navalny. Navalny és un liberal decadent que es pot molt fàcilment desprestigiar. Aquest senyor no, era el gran heroi d'Ucraïna. Amb la qual veurem el que passa amb Prigozhin. És molt, sí, realment és molt llamatiu que encara no sapiguem exactament què està passant amb ell i certament
de moment
què passarà.
Tenim Carmen aquest àudio. Deixa'm anar fins a París per saludarem el corresponsal de La Vanguardia, l'Eusebi Bala. Eusebi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has
bona
entrevistat tarda. A un exagent de la KGB, Sergei Zirnov, sobretot el que està passant a Rússia. Zirnov està convençut, per exemple, que Putin intentarà eliminar, ara que parlàvem amb la Carmen Claudín, eliminar el líder de l'exèrcit de Wagner, el Evgeny Prigozhin. Prigozhin. Abans de res, Eusebi, qui és el Sergei Zirnov? Què ens pots explicar sobre aquest exagent de la KGB?
Doncs el Sergei Zirnov viu aquí, viu a França des de l'any 2001. Ell va entrar molt jove al KGB, el van captar ja de la universitat i bé, es va aconseguir fins i tot infiltrar aquí a França a l'escola ELENA, a l'Escola Nacional d'Administració, que és l'escola d'elit on s'han format molts polítics i molts presidents i caps de govern, com per exemple Macron, no? Va aconseguir entrar allà i va conèixer a Putin quan era molt jove ell, i el Putin el va interrogar a la seu del KGB a Moscou, perquè bé, durant els Jocs Olímpics de l'any 1980 havia parlat amb uns francesos molta estona i això va despertar sospites. És a dir, té una història realment novel·lesca. Jo quan el vaig entrevistar per primera vegada a l'octubre passat vam xerrar durant una hora i mitja potser en una cafeteria en un suburbi de París, I després jo vaig publicar l'entrevista i vaig escriure que s'havia fet en una cafeteria d'aquest suburbi, el vaig esmentar, i quan va veure la crònica publicada es va posar molt nerviós, em va dir, per què has dit a quin suburbi, no? Amb una por, no? Va mostrar que tenia por, tot i que és un suburbi que potser viuen 30 o 40 mil persones. Llavors, bueno, li vaig dir, bueno, jo no sabia, tal, i en la versió digital vaig treure aquesta referència a aquest suburbi. Això per demostrar que aquesta gent, malgrat portar molt temps fora i tenir estatut de refugiat a França, doncs encara tenen por de represàlies, de que els hi pugui fer alguna cosa al poder actual a Moscou.
En aquesta conversa que has mantingut amb Zhirinov, diu que hi ha dos vencedors, Prigozhin i el president de Bielorússia, Alexander Lukashenko. Segons aquest exespia de la KGB, per què el president de Bielorússia s'ha involucrat tant en aquest conflicte entre Prigozhin i Putin, i per què veu guanyadors a Prigozhin i al president de Bielorússia?
Bé, ell creu que Lukashenko és un líder, és un dictador que depèn totalment de Putin. Sense ell no seria encara el poder a Bielorússia, perquè hi va haver totes aquelles protestes. Llavors, és com una mena d'obligació que tenia de fer-lo sortir d'aquesta situació tan difícil, no? I per això hi va haver aquesta negociació. Tot això és el que se suposa, perquè la informació no està gens clara. I ell pensa que de fet Prigozhin va ser el guanyador, si és que salva la vida, no? Que això també està per veure, o què passarà amb ell, perquè la situació és molt, evoluciona en 24 hores, ja estan passant coses que no, en fi, noves, no? Com aquesta decisió de Prigozhin de dissoldre la milícia Wagner, és a dir, els aconteixements s'acceleren. Però ell, en principi, pel que em va dir ahir, ell el veia com guanyador, i si hi havia eleccions, doncs tindria molt més suport que Putin.
Bueno, això és el que escoltarem ara. Ell fa la comparació de Prigozhin a Rússia amb Donald Trump i creu que Prigozhin tindria molts números de guanyar Putin en unes eleccions. Escoltem-lo.
Prigozhin c'est un populiste.
Prigozhin és un populista. Per resumir, diria que és un Trump rus, un bocamoll que fa servir un llenguatge molt florit, directe, que explica la veritat. Quan critica alguna cosa de Rússia, la majoria de vegades té raó. No menteix sobre la realitat, però el que proposa gairebé sempre és equivocat. Però com que diu la veritat, és molt apreciat pels russos. Pesca el mateix electorat que Putin. És la mateixa gent que vota per Putin que podria votar per Prigozhin. I les persones que són molt de dretes, d'extrema dreta, els nacionalistes russos que critiquen avui Putin, estan contents amb Prigozhin. Té més possibilitats que Putin de guanyar les eleccions. Si se celebren les eleccions l'any que ve i Prigozhin es presenta contra Putin, Prigozhin guanyarà.
C'est Prigozhin qui va guanyar.
Bueno, ara li vull preguntar a la Carmen Claudín si veu possible unes eleccions amb Prigozhin i Putin.
No, francament no. No, no, que hauria canviat molt la situació a Rússia perquè això fos possible. Si, a més, i això suposant que Prigozhin encara estigui viu al març de l'any que ve.
Apuntant això, Eusebi, Putin, Zhirinov ha dit que Putin farà el que faci falta perquè, tal com apunta la Carmen, Prigozhin no li planti cara a les urnes. Sergei Zhirinov està convençut que Putin el vol eliminar.
Sí, hi ha el risc que Prigozhin sigui eliminat, sobretot ara, perquè ha intentat enderrocar Putin. No només ho va intentar, sinó que tenia els mitjans per fer-ho. Putin ha passat molta por i ha comprès que Prigozhin era una persona que podia reemplaçar-lo i que, a més, era aplaudit per molts russos. És avui el seu enemic més perillós. Per tant, Putin farà tot el que pugui perquè Prigozhin desaparegui abans del març de l'any que ve.
Per tant, és el fil de la sí. Carmen Claudín, no? És que quadra el que
sí,
estàs
sí.
dient.
El que passa que Prigozhin no és l'enemic de Putin. Els enemics de Putin són els que estan tots a la presó, són els Navalnys i tots aquests, i aquells que Putin ha manat matar. Ell és un rival, i a més un rival que probablement no es no es pensava, no pensava que es convertiria en això. Ara bé, és cert que si en aquest moment, avui o demà, hi hagués eleccions a Rússia, realment lliures, pues podria ser un rival per a Putin. Podria ser, suposant també que tingués tota la maquinària propagandística que té Putin, etc. O sigui, si estiguessin en condicions d'igualtat, cosa que seria somiar truites, però en un escenari ficció, pues a lo millor, sí, tindria problemes per sortir guanyant el Putin.
Eusebi, amb aquesta conversa que has tingut amb aquest exagent de la KGB, el Sergei Zirnov, també li has preguntat sobre, bueno, aquesta rebel·lió de Prigozhin, com pot afectar la guerra d'Ucraïna. Què en diu ell?
Bé, diu el que pensa tothom, no?, que l'afabliment de Putin, doncs això teòricament pot afavorir Ucrània i també la moral de les tropes, no? Perquè clar, va dir que els soldats russos han vist com es retirava, durava mitja volta primer d'Ucrània, se'n anaven cap a Moscou, no? Els mateixos que estaven combatint Ucrània i hi ha hagut una rebel·lió que no ha estat castigada. I clar, això pot servir d'exemple, pot ser un precedent per altres amotinaments i altres situacions de rebel·lió contra el poder de Moscou. I és evident que això afavoriria a Ucraïna.
Diu Zirnov que hi ha el risc d'una implosió a Rússia a partir del que està passant. A què refereix? A diferents repúbliques soviètiques o exactament de què està parlant? Russes, perdó?
Sí, això no només ho diu ell, això és la majoria d'analistes de la situació russa, sí. Estan parlant d'aquest perill, no? Del perill de que hi hagi un buit de poder, que hi hagi enfrontaments entre grups armats i després de que repúbliques del Caucas o repúbliques asiàtiques, no? Que hi hagi una mica el que va passar amb el desmembrament de la Unió Soviètica, pues que hi hagi un procés similar amb la Federació Russa, que no deixa de ser el país més gran del món amb moltíssimes ètnies i molts pobles diferents. Llavors ell va dir que de fet Putin havia posat en marxa aquest mecanisme de dislocació de Rússia, el fet d'haver reconegut les repúbliques separatistes de Luhansk i Donetsk, repúbliques que pertanyen oficialment a Ucraïna i que les va reconèixer. Llavors, d'alguna manera, va violar el principi, no? I de la mateixa manera, repúbliques que ara pertanyen a la Federació Russa podrien dir que no volen ser-hi més, no? És a dir, que ell mateix, segons aquest exespia, sí, sí, el mateix Putin ha donat una mica el model del possible desmembrament de la Federació Russa.
Tu com ho veus, Carme?
Jo no comparteixo massa aquest punt de vista, em puc equivocar, evidentment. És un punt de vista que no és només el de Zirnov. Hi ha altres analistes i observadors, inclús russos i no russos, que ho pensen. Jo crec que no. Ja no queden repúbliques asiàtiques a Rússia, per començar. Ja les repúbliques asiàtiques són totes estats independents. La part del Caucas, que és rus, ahir on està Txetxènia i altres estats caucàsics, ahir podria ser de repent, però això és pensar molt endavant i en un escenari ficció que de moment no té massa base, encara que el que sí és cert és que l'altre gran recolzament que tenia Putin, que segueix tenint Putin, i que era, a més, l'únic abans inclús de que apareix Wagner, aparegui Wagner en l'escenari, l'únic altre líder polític públic era precisament que disposa d'una de forces militars, és el senyor Kadyrov, el president de Txetxènia, que és un altre dels criminals que dirigeixen els destins de Rússia en aquest moment. Kadyrov és un personatge, potser encara més tètric que Prigozhin, i que des de luego que Putin, i ell ja s'ha posat al servei de les necessitats immediates de Putin, i inclús per anar a reforçar a les files dels russos que lluiten allà. Aquest senyor Kadyrov, si hi hagués una situació de desestabilització de Rússia en la qual imaginem que Putin ha caigut, que s'hauria d'imaginar de quina manera cau, perquè segons com ocorreix tot això no és el mateix, doncs potser aquest senyor de repente declararia la independència de... les altres repúbliques de la Federació Russa, les altres entitats, excepte potser Tatarstan, que està just al mig, són massa febles, no veig jo que sigui el cas. I a més, el reconeixement d'aquestes dues entitats, que és evident que és un precedent, però no és el primer precedent. Crimea ja és això.
Sí, sí.
O sigui que no...
Ara mateix una de les coses preocupants, Eusebi, que és que per mantenir-se al poder, Vladimir Putin fins i tot opti per segons quin tipus d'armes. Tu li has preguntat a Zhirinov si Putin podria fer una fugida cap endavant per intentar que la gent oblidi tot el que ha passat aquest cap de setmana, i aquesta tensió ha estat la resposta.
Absolutament, és això. Encaixa amb el caràcter de Putin. En efecte, intentarà fer una cosa més espectacular. Podria arribar fins i tot a un atac nuclear per fer oblidar tot això.
Per tant, segons aquest espia, Eusebi, Putin és ara
no.
més...
Sí.
Digues, Eusebi.
Sí, però, no, perdó, no va dir atac nuclear, aquí hi ha hagut... No, ah. Va dir a l'unuclear, no? A l'unuclear...
Bueno, no, l'unuclear. Suposo que vol, es va refereix a l'utilització d'armes nuclears, no?
No va quedar clar. Va dir ja. Nuclear, es podia interpretar com armes nuclears o la central aquesta de...
Sí, la central,
de Saporija, no? Que s'està parlant de que Putin pogués provocar una fuita, una explosió per contaminar una zona, és a dir, hi ha una gradació, no va especificar
això que dius,
nuclear, però sí una escalada que podria ser també nuclear, sense dir si seria militar o civil, no? D'una instal·lació civil.
No, dic que això que apuntes tu, en alguns mitjans, que alguns perfils que segueixo, sí que parlaven de l'utilització d'aquesta central nuclear com una arma, el que no sé fins a quin punt s'utilitzaria com a arma. Aquesta escalada bèl·lica...
Bueno, de la mateixa manera que van utilitzar la pressa...
La pressa, no?
Van fer volar la pressa, doncs també s'especula que una manera, una fuita endavant podria ser, doncs, provocar una catàstrofe nuclear. És costa de creure, no?
Però, a veure, perdona, però, perquè ella va comentar, Zhirinov, ara fa uns mesos, en una altra entrevista que li vas fer a La Vanguardia, ella va dir que Putin vol convertir-se, el Zhirinov, va dir, l'exagent de la KGB, en el segon personatge que fa servir la bomba nuclear.
Sí, en el curs de la conversa va arribar a dir això. S'ha de tenir en compte que aquests exiliats russos a vegades s'exciten molt, no?
Tenen bueno, clar, jo t'ho pregunto perquè, clar...
Molt extrema. No, ell ho va dir. Va fer tot aquest raonament de que, clar, Truman havia utilitzat la bomba atòmica a Japó i que Putin, doncs... Bueno, això és un... Crec que és un argument que s'utilitza en la teoria militar russa, no? De dir, bueno, l'arma nuclear tàctica és una arma que es pot utilitzar en un teatre d'operacions, i bueno, i sempre hi ha el precedent de que els americans la van utilitzar. Evidentment, això seria trencar un tabú enorme al món, però sí, ell va dir això, i llavors va dir aquesta frase, i diu, està obsessionat en potser passar la història en ser un home fort rus que per defensar Rússia es va atrevir a utilitzar l'arma atòmica.
Clarament.
Tant de bo, això no passi mai, evidentment.
Tu el veus capaç de...
A veure, jo crec que hi ha...
D'alguna sorpresa d'aquestes?
Jo penso que no, però no es pot descartar. És que, a veure, jo tampoc pensava, com la majoria de la gent que jo conec, i no només de fora, els russos mateixos, de dins, molt ben informat, ningú pensava que es llançaria l'agressió a gran escala de
Ucraïna.
A Ucraïna, amb la qual no descartaria, potser, arribar a pensar o bé utilitzar Zaporizhia o bé llançar algun missil nuclear tàctic, com ho diuen, o limitat, sí. No me'n recordo com ho diuen, sabria de veure on. A veure, és que no, amb la direcció russa que tenim ara, no es pot descartar. Jo no ho crec, per tota una sèrie de raons que tampoc... Jo no ho crec. Ara bé, el que sí és cert és que s'està discutint això. I s'està discutint en els mitjans de comunicació de masses, com es diu, que són els únics que senten els russos si no busquen maneres per sentir altres coses. Sí que s'està discutint, i inclús jo recordo una entrevista amb Putin el 2018 amb un dels periodistes russos més heroics de la desinformació russa, que li deia, però i escolti, senyor Putin, i no podríem ja per rematar l'arma nuclear, i l'altre diu, home, és que això és molt perillós, perquè és clar, no només posem en perill els demés, sinó nosaltres mateixos, etc. I Putin diu, i a més, és clar, si estem en la disjuntiva de que els nostres enemics volen destruir Rússia, que és el que estan dient fins ara, si ells volen acabar amb Rússia, destruir Rússia, un pensa, bueno, quin sentit té la vida sense una Rússia en el món? Això vol dir, pues, per què no? Si ens volen destruir del tot, podríem... Ara bé, jo crec que hi ha una part... a veure, tots els que coneixen bé els russos, hi ha un gust per al tremendisme. Hi ha un gust per al tremendisme, per les teories del complot, perquè res és senzill i tot ha de ser molt complicat, quan de vegades hi ha coses que són més senzilles de lo que semblen. Ara bé, és cert que com és un estat, com he dit abans, completament opac, dona peu a absolutament qualsevol teoria possible.
Conspirativa. Eusebi Val, moltíssimes gràcies i enhorabona per l'entrevista.
Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. També ho deixarem aquí perquè ja no disposem de més temps, tot i que ha estat molt interessant el que ha anat passant, que a més ha coincidit, repetim, Míriam Díaz, amb el comunicat, no se sap d'on, de Prigozhin, de saber d'on és.
Sí, perquè és d'àudio, és un àudio
comunicat d'àudio de
10 minuts
que ha aparegut als vols de les 5 de la tarda.
Que ha aparegut a les seves xarxes, no sabem des d'on l'ha enviat, però sí que ha volgut desmentir que anessin a Moscou a fer un cop d'estat, sinó a fer una protesta perquè, segons ell, volen eliminar el grup Wagner abans de l'1 de juliol.
Sí, sí, a més, deixa'm dir que en l'anàlisi de la Carme, de la Carmen Claudin, ho ha clavat, vull dir que abans d'escoltar-lo ja ho havia...
I això, i que ha dit que l'avançament que han fet ells cap a Moscou evidencia els problemes de seguretat que té Rússia, i un últim afegitó ha dit que el primer ministre de Bielorússia hauria d'estar a favor de mantenir el grup Wagner actiu, i que per tant, això segons les paraules d'ell, ell estaria intentant que Wagner no desaparegués i pogués seguir amb l'operació especial que diuen ells a Ucraïna.
Carmen, Claudi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres,
un plaer,
com sempre.
No, al contrari, el plaer és nostre, experta en el món postsoviètic i investigadora senior associada del CIDOB. Farem una pausa i ara els serveis informatius ens explicaran el sidral que s'ha produït concretament a la plaça Catalunya,
sí,
el que
sí,
són
un bon espant.
A la xarxa ferroviària per un avís
fals
de bomba. Ara ens ho expliquen els serveis informatius de RAC1. Fins ara.
Versió RAC 1.
L'aigua no cau del cel. El canvi climàtic fa que plogui menys i allarga els períodes de sequera al nostre país. L'aigua avui no podem deixar-la córrer. El govern de Catalunya invertirà més de 2.400 milions en el pla de gestió de l'aigua per construir dues dessalinitzadores noves, modernitzar els regadius i augmentar la producció amb 9 plantes de regeneració o més. L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama, 7-9 de Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut, dona vida al teu exterior.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem, una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Rosa dels Vents, Frit Ràbic, Grup Nim Automoció, Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, Martinell i Torrons Vicenç.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra